tal? Bona tarda, passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, a temps d'esports, a temps de descompte en aquest dilluns 3 de desembre de 2018. I com tots els dilluns, ens toca fer crònica esportiva del que ha estat aquest primer cap de setmana esportiu del mes de desembre. Un cap de setmana, ho podem dir, amb més llums que no pas ombres. I un cap de setmana que ens ha deixat dues presentacions. La dels equips del bàsquet Sitges aquest passat dissabte a Pinsbens i ahir al municipal d'Iguadols també amb la presentació de tots i cadascun dels equips de la Unió Esportiva Sitges. A nivell de resultats, ens tocarà fer crònica i repassar i veure com ha anat la 14a jornada de futbol a tercera catalana. Parlarem, evidentment, de la victòria de la Unió Esportiva Sitges 0-2 al camp del CUE, al camp del Mediona, victòria treballada i que va arribar gràcies a dos gols en els instants finals de partit. I parlarem també del que va passant ahir al camp de l'esquerra de l'Eixample, on el Sitges Obrense va poder esgarrapar, allò a l'últim moment, un punt, gràcies a l'empat a 3 final. Un empat in extremis, per tant, amb un gol de Guillem Vinyola, com dèiem, en els darrers instants de partit. Un partit molt, molt, molt marcat pel que va ser l'actuació arbitral. Fins a 5 expulsions va patir el conjunt sitgetà. I la patacada d'aquesta jornada esportiva, ho podem dir així també, va arribar amb la derrota del bàsquet Sitges, 68-92, davant un bàsquet Pia Sabadell que, vaja, ho va anotar gairebé tot. A la primera catalana d'hoquei patins, triomf in extremis del Club Patí Subursitges davant el Vendrell. Després d'un còmode 4-1 a la mitja part, es va passar a l'empat a 5 i una jugada polèmica en un contracop dels vendrellencs. En parlarem, com també repassarem tot el gruix de resultats en matèria de futbol base, futbol femení i rugby. I d'aquí uns moments també, en Marc Figueres ens parlarà avui de la Duatló d'Òdena. 4 i 3, tot això des d'ara i fins a les 5.
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
Liquidació per tancament. 50% de descompte en tots els nostres articles. Sí, sí, ho has escoltat bé. 50% de descompte al Bazar Xinès de Carretera de les Costes. Tots els nostres articles al 50%. Fins al 31 de desembre. Bazar Xinès, a Carretera de les Costes, número 20. Sitges, en traspàs.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix les 4 i 4 minuts de la tarda, comencem ja a fer crònica d'aquest darrer cap de setmana esportiu, el primer del mes de desembre d'aquest 2018, i hem de començar repassant els marcadors de futbol base, els equips de la Blanca Subur, i hem de començar destacant, evidentment, el que va ser ahir la victòria de la juvenil de Preferent 4-0 davant l'Amposta. A la mitja part ja dominava el conjunt sitgetà per 2-0. Per tant, un respir després de 7 jornades consecutives sense guanyar. Ara mateix la Blanca és 11a a la classificació, suma 14 punts. Un cop passi el pont de la Puríssima, jugarà fora de casa al camp del Reus. D'aquests i d'altres resultats en parlem com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com dèiem, un respir per al juvenil de Preferent, aquesta còmoda victòria 4-0 amb l'Amposta ahir al Nou Pinsbens.
Ens vam retrobar amb el gol, no ens en van marcar, doncs... Pues...
Oli en un llum.
Ah, sí, pues... però bueno, tot i això també, tot i ser els penúltims, es van apretar, eh? No hi ha ningú fàcil avui dia.
Bé, en qualsevol cas, una victòria molt necessitada, ho dèiem divendres, que a l'equip li aniria molt bé aquesta victòria després d'aquesta ratxa negativa. Com dèiem, han estat 7 jornades amb algun empat i gairebé tot derrotes, per tant, un respir per la Blanca amb aquest triomf contundent, com dèiem, ahir 4-0 davant l'Amposta. Per on seguim?
Pues seguirem amb el juvenil, que també va guanyar 1-5 al camp de la Granada. El cadet A va treure un valuós empat al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca 1-1. El cadet B va empatar Pinsbens contra el Mas Catarro 2-2. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 4-1 al Gelida i continua líder. L'infantil B va perdre 2-1 al camp de la Unió Esportiva Sitges. I finalment el C va perdre 0-1 a Pinsbens contra el Vilanova i la Geltrú. En categoria Alevín, l'Alevín A va perdre Pinsbens 3-7 contra la Fundació Unió Esportiva Cornellà. L'Alevín B va guanyar el camp de la Noia 3-4. L'Alevín C va perdre 3-1 al camp del Bassa Olèrdola. El D va guanyar Pinsbens 7-0 al Ribes. I finalment l'E va perdre 4-2 al camp del Bassa Vilanova i la Geltrú. I en Benjamins, el Benjamí A es va imposar 0-5 a la Unió Esportiva Sitges. El Benjamí B va guanyar 18-0 a Pinsbens al Canyelles Associació Esportiva. El Benjamí C va empatar 3-3 al camp del Cubelles. I el D va guanyar 2-1 a Pinsbens a la Granada. Amb aquell resum setmanal farem 8 victòries, 3 empats, 5 derrotes. Això ens porta un notable.
Bé, un notable aquest cap de setmana. Doncs així han anat els resultats als equips de la Blanca. Ens ha informat una setmana més l'Isidre. Isidre, moltes gràcies. Divendres, en recorda, farem festa i dilluns també.
Sí, senyor. La Constitució, la Puríssima, ens dona festa.
No hi ha competició esportiva, per tant, descansarem una miqueta. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
Quatre i vuit minuts de la tarda. Seguim parlant de futbol base perquè ahir, com els dèiem, el municipal d'Aiguadols va tenir lloc l'acte de presentació dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Enguany, amb la principal novetat dels dos equips sèniors del Sitges Sobrense, és a dir, el masculí i el femení, i, a més, els equips cadets infantils també de futbol femení. Des dels més petitets, aquells que juguen al campionat social, que enguany està coordinat per l'Ernest Serra, fins als més grans, en aquest cas, i en el cas d'ahir, el primer equip que no va poder estar en aquest acte de presentació al coincidir amb el partit que jugava al camp del Mediona. En qualsevol cas, i després de la gran fotografia de família amb tots i cadascun dels equips de la Unió Esportiva Sitges, varen poder parlar uns minuts amb el president Jordi Martínez, un Jordi Martínez evidentment satisfet pel bon dia que va fer ahir, per la gran quantitat de gent que hi havia al municipal d'Aiguadols i per les millores que s'han fet aquest estiu al municipal. Falta, això sí, l'arranjament de la grada, però en línies generals, satisfacció, com dèiem, per part de Jordi Martínez.
Molt bon dia a tothom. Sí, la veritat és que, bueno, el dijous de fa dues setmanes, crec que era que havíem de fer la presentació, teníem molta por perquè la climatologia amenaçava. Al final penso que vam encertar amb ajornar-ho, i la veritat és que un cop que ha passat això el dia d'avui, doncs podem dir que plenament vam encertar, perquè ha sigut un dia fantàstic amb aquesta llum de sol i el mar aquí darrere i la grada ple de gent. És una festa, avui sí que ha sigut una festa.
I amb un Aiguadols en el que se li ha fet, com es diu en aquests casos, un rentat de cara. I bé, quina sensació tu com a president del Sitges tens amb aquest estadi ara?
Home, la veritat és que avui ha sigut la primera presentació amb la reforma acabada, i és un goig perquè la veritat els jugadors patien a l'hora de jugar, nosaltres com a responsables patíem per possibles lesions que hi haguessin, i la veritat és que ara amb la superfície que hi ha nova, la llum que també és fantàstica per jugar a partir dels entrenaments i els partits nocturns, i la instal·lació en si, que bueno, encara no està acabat perquè dedica la intenció de l'Ajuntament és a l'estiu, però intentarem, aviam si podem aconseguir-ho, fer-ho en dues fases i fer-ho durant la temporada.
Què faltaria ara, Jordi?
Ara segur és l'arranjament de la grada.
Val.
Abans no et voldria enganyar, crec que són 800 i escaig cadires, i, bueno, i arreglar el que són els esglaons, fer-la uniforme, perquè tots els que venim a Aiguadol sabem que aquesta grada és bastant problemàtica perquè, pel tema de les grades, que són irregulars i són molt perilloses, i això aquest estiu quedarà arreglat.
Bé, heu presentat aquí els equips, des dels més petitets fins als més grans. El primer equip, que a hores d'ara està jugant al camp del Mediona. Sensacions tu com a president, aquest any que és especial també pel club, perquè s'ha afegit el Sobrense, l'equip de les noies, el segon equip, el Sitges Sobrense. És molt maco tot això.
Molt, molt. Jo t'he de dir que ara no hauria de fer memòria de quantes presentacions porto ja, però aquesta, sens dubte, ha estat la més especial. La més especial perquè, ja dic, el dia acompanyat no ha hagut cap problema, la immensa majoria de jugadors, tot i que alguns han faltat per temes familiars, han vingut, i llavors el que a mi em feia especial il·lusió era poder fer la presentació amb la reforma feta i sobretot amb la integració i veure dos colors. Ara quan anem a buscar les fotografies a partir de dilluns veurem la samarreta dels Sitges i veurem la samarreta del Sitges B o Sitges Suborense, amb record del Subo i com a mostra de respecte cap al Subo, i per mi i a la Junta que encapçalo això és una satisfacció enorme. Llavors veure tants nens que mai havien tingut tants nens com ara, pensa que de socials, que són els que no són federats encara, estem ja a la ratlla del 100, que és el màxim que havíem arribat a aconseguir fa 3 o 4 anys a final de temporada. Els nanos petits durant el curs escolar es van apuntant, vull dir que aquest any farem el possible i donarem cabuda a tots els que puguem, però clar, Aiguadols sí que hem guanyat uns quants metres, però molt poquets, i Aiguadols és el que és. Per això nosaltres estem lluitant molt amb l'Ajuntament ja per aconseguir que es posin les bases i els fonaments ja per la construcció del nou estadi, perquè ens és imprescindible, i aquí 2-3 anys amb l'increment de població que ha d'haver aquí a Sitges, doncs no hi ha altra sortida que fer un altre camp, no hi ha més.
Parlaves ara fa uns moments, Jordi, del social, un torneig social que aquest any ha tingut la incorporació en la seva coordinació de l'Ernest Serra. Em sembla que t'ho vaig preguntar ja en el seu dia, però bé, t'ho torno a preguntar. Bé, és una incorporació també important pel club en aquest sentit.
Un altre motiu pels quals avui soc molt feliç esportivament parlant, perquè així quan ha passat per davant amb la presentació li he dit benvingut a casa teva una altra vegada, és així.
L'Ernest, si no recordo malament, va ser el primer coordinador de l'escola.
Va ser el primer coordinador i fundador de l'escola, de la part esportiva de l'escola. Llavors, aquest any hem tingut la sort de que s'han donat les circumstàncies de la integració amb el Sobrense i s'han donat les circumstàncies per tornar a comptar amb l'Ernest Serra, i són dues notícies, crec, que fantàstiques pel futbol sitgetà. A nivell personal, molt, perquè jo penso que l'Ernest és una persona que ha d'estar aquí sí o sí. Les circumstàncies van passar el que va passar i, bueno, ens vam distanciar per diferents motius, però durant tot aquest any, aquests anys hem estat en contacte, i la veritat és que tant ell com jo sabíem que acabaríem una altra vegada junts, i la veritat és que aquest any encantat. Jo he vingut ja diversos dissabtes al dematí a veure els socials, dijous a la tarda, l'ambient que ja és fantàstic, hi ha un creixement d'anaus espectacular, estem molt contents amb els monitors que també estem tenint, perquè, bueno, des de l'Anna González fins a tots els jugadors dels nostres cadets, juvenils i sèniors que ajuden, jo penso que estem posant les bases per ser una gran família. Després no hi ha entrevista que no ho digui, i permetem, la piloteta ens posarà on sigui, però l'important per nosaltres és això, és que vingui la gent a Aiguadols el dissabte al dematí, el divendres al dematí, vulgui veure nanos jugar, nens, nenes que estan fent un futbol boníssim, que estan molt ben classificades, disfruta molt els entrenaments, vull dir que jo estic molt content aquesta temporada, de veritat.
I sobretot, sé que és un tòpic, però que d'aquí surti bona gent.
Home, si aconseguim algun bon futbolista, perfecte, però el que lluitem és que surti molt bona gent, i futbolistes sortiran seguríssim, perquè ara m'ho deia el delegat federatiu, que ells van a moltes presentacions i no veuen tants nanos ni l'ambient que hi ha aquí, ni la coordinació i l'organització que hi ha aquí. Llavors això tard o d'hora donarà els seus fruits, seguríssim. De fet, ja ho estem tenint, perdona. Sí. El primer equip ja estem jugant amb el tant l'A com el B, estan jugant juvenils aquesta temporada, que en principi tenim fitxes suficients com per fer equips només amb sèniors, però per diferents motius o simplement perquè es considera necessari donar un premi als jugadors del juvenil que estan jugant molt bé, doncs s'estan incorporant.
quart de cinc de la tarda. Paraules ahir, al migdia, del president de la Unió Esportiva Sitges, Jordi Martínez, en finalitzar amb aquest acte de presentació. No ho hem comentat, però bé, van assistir, a banda del propi president del Sitges, el delegat federatiu i responsable de la zona del Garraf i el Penedès de la Federació Catalana de Futbol, en Manel Duran, acompanyat, com no podia ser d'una altra manera, dels seus col·laboradors habituals, en Cisco Barberà i l'Emili Gázquez, i també presència del regidor d'Esports, Eduard Terrado. Així va anar amb aquesta presentació del Sitges ahir al migdia. Passem pàgina, un quart i un minut de 5 de la tarda, i seguim amb més resultats. Resultats, en aquest cas, que ens arriben del futbol femení, perquè a la segona divisió el primer equip femení del Sitges Sobrense es va imposar còmodament al CUE, a l'Sporting Gavà, ahir a Aiguadols, 7-0, amb 5 gols de Júlia Pérez, i van acabar de completar amb aquesta golejada 2 gols més, un de Sofía Aldeco i un altre d'Andrea Cruzelles. El Sitges Sobrense, que segueix segon a la classificació i es troba a 5 punts de l'actual líder, el Tortosa Ebre. Destaquem també la victòria de l'equip cadet, que es va imposar per 15-4 en el base Marc Bartra, i derrota, en canvi, de l'infantil de segona divisió, que va perdre 8-1 al camp del Vegas. I un parell de resultats també del món del rugby, perquè el passat dissabte al camp de Santa Bàrbara el primer equip masculí del Rugby Club Sitges va guanyar 24-5 al Manresa Rugby Club. Era el primer partit de la segona fase de la divisió d'honor catalana Vueling. Per tant, es comença amb molt bon peu aquesta segona fase, com dèiem, amb la victòria 24-5 davant el Manresa. En canvi, va perdre l'equip sub-14 de primera catalana 31-10 en la seva visita al camp del Barça. Quatre i 18, i posem, com cada setmana, una petita dosi del món de la triatló i la duatló, perquè en aquest cap de setmana s'ha disputat la duatló d'Òdena i, evidentment, hi han participat els atletes o triatletes del Club Natació Sitges. Se'ns en fa crònica, com cada setmana, també, amb Marc Figueres. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Això és un suma i sigue.
Suma i sigue. És a dir, aquesta setmana tenim tres fronts oberts. Van anar, és a dir, el cap de setmana pel Club Natació Sitges pivota al voltant de la duatló de muntanya, d'aquestes alçades de la temporada, però també va anar-hi en Marc Gaspar, un dels habituals, va anar a la pujada de muntanyans. Això està a Sant Marçal, entre Castellet i la Grunal i Sant Jaume dels Domenys.
Sí, sí, allà, zona del Penedès.
Zona del Penedès. I també en Carlos Fernández van als 10 quilòmetres de València. Focalitzarem, esclar, pel que és la duatló d'Òdena, que és on pivota, diguéssim, el cap de setmana, però fes 5 cèntims, diguéssim, de Marc Gaspar, que va quedar primer de la seva categoria, categoria sub-25, i explicar una miqueta com va anar el desenvolupament d'aquesta cursa. És a dir, aquestes alçades de la temporada, els corredors, cadascú escull o preparar-se per les triatlons mitjançant duatlons de muntanya, que és una bona manera d'engegar les cames i de preparar-se, a través d'entrenaments o d'alguna cursa de muntanya que també va bé. Són curses de muntanya, en aquest cas era de 14 quilòmetres de distància, i en Marc Gaspar ho va fer amb un registre d'una hora i un minut i pocs segons. És a dir, va córrer uns 4 minuts 20, va oscil·lar més o menys el seu temps, un temps que, per ser una duatló de muntanya i en una cursa de muntanya i en aquestes alçades de temporada, està força, força bé. Em va explicar que el transcurs de la carrera, aquests 14 quilòmetres, diguéssim, no segueix en un ritme lineal tota l'estona, és a dir, surt i els primers 2 quilòmetres sempre es van molt fort, són un començament molt explosiu, perquè la gent que vol disputar la cursa el que fan és provar els altres, fer una miqueta de purga del pilot i que el gruix, diguéssim, del pilot es vagi reduint i els millors es quedin al davant. Així que els 2 primers quilòmetres es va córrer per sota de 4 minuts al quilòmetre, que això, per ser una cursa de muntanya,
déu-n'hi-do, és un bon ritme.
Fa mal a les cames. Si ja és ràpid en una cursa d'asfalt, es va molt més ràpid, baixar de 4 als 2 primers quilòmetres en una cursa de muntanya fa mal. Llavors, esclar, si no pots continuar tota la cursa en aquest ritme, el que fan és del quilòmetre 2 al quilòmetre 10, quan ja s'ha fet aquesta primera selecció, va agafar el seu ritme, va dosificar-se. L'interessant de córrer és saber controlar-te molt, perquè si et passes del teu umbral, explotes, i un cop explotes corrent no és igual que en bicicleta, que hi ha baixades i pots recuperar.
No? Aleshores ve el patiment i quan un ho passa malament.
I tant, i el que va fer, doncs, tot el rato, el 80-85% intentant, doncs, manegar els ritmes, estar, diguéssim, tot el rato en l'umbral de, del patiment, i els últims dos quilòmetres, del quilòmetre 12 al quilòmetre 14, ja donar-ho tot i arribar a la línia de meta, va quedar primer de la seva categoria, 12è de la classificació general, i em va explicar que es va trobar més bé del que es pensava, i això sempre et motiva a seguir continuant, entrenant i a continuar, diguéssim, els entrenaments, que ja en Marc Gaspar és un noi que ha fet una Half Ironman, va fer la Half Ironman de Nice fa pocs mesos, i és un noi que ja comença a estar curtit, a més com el veus córrer, ja porta 7 o 8 anys en el món del triatló, l'estil de córrer, com trepitja el, diguéssim, el recolzar el peu al terra, ja es veu que comença, diguéssim, a agafar hàbits d'un gat vell d'aquest esport.
Molt bé, hem començat per aquí, per on seguim, Marc?
Per la duatló d'Òdena, d'Òdena, que va concentrar a 4 corredors del Club Natació Sitges, en Rafa Llama, l'habitual, en Roberto Camarasas, que també està participant molt en aquestes primeres duatlons de l'inici de temporada, i van anar també en Tobia Bordoni i en Yuri Farrús. Aquests quatre corredors s'enfrontaven als primers 5 quilòmetres de curs a peu, 5 quilòmetres que aquesta vegada no eren potser tan tècnics, no hi havia tants corriols com altres cops, però eren 5 quilòmetres amb dues pujades que no eren gens lineals, et trencaven constantment el ritme i van haver, diguéssim, de dosificar-se bastant. I la gran sorpresa o el gran parany de la cursa va ser la secció de mountain bike. En Roberto Camarasa ahir em va explicar que era uns 20 quilòmetres de mountain bike, que normalment en el món del duatló i el triatló la bicicleta és una especialitat més de transició, una especialitat més d'intentar recuperar i no perdre que no guanyar, però en canvi aquests 20 quilòmetres de mountain bike es van encarar amb uns 20 quilòmetres amb 500 metres de desnivell acumulat en tan sols 20.000 metres.
Déu-n'hi-do.
És a dir, la llevantina de Sitges, perquè ens fem una
sí,
idea,
sí, ens fem una
són
idea.
Uns 90 metres de desnivell, si ho puges de baix a dalt. És a dir, que amb 20 quilòmetres van pujar unes 5 llevantines sense haver cap port. És a dir, tot era terreny sinuós, tobogans, que en diuen en l'argot ciclista.
Sí.
I van haver de patir més del que esperaven en aquest tram de bicicleta i després ficar-se les sabatilles, com vam explicar la setmana passada, la transició que tant és com de córrer a bici, com baixen en marxa de la bicicleta, salten descalços, deixen la bicicleta i el casc al seu lloc, agafen les sabatilles de córrer i surten disparats a cobrir els darrers 2.500 metres de curs a peu. I en el millor classificat va ser en Roberto Camarasa, que va fer quart de la seva categoria, la setmana passada va fer podi, aquesta setmana ha estat a punt de fer podi, però s'ha quedat a prop, i em comentava el dijous passat que estava entrenant, me'l vaig trobar, i em va comentar que a l'inici de temporada mai ja sap ben bé com et trobaràs, perquè, és a dir, l'acumulació de quilòmetres, el cos encara està una miqueta verd, però el que ella es marca és intentar cada setmana intentar, diguéssim, fer els mateixos registres o les mateixes posicions que la darrera setmana, així sap que va pel bon camí. I això és el que va fer en Roberto Camarasa, es va trobar molt a prop del registre que va fer la setmana passada, quarta posició, quasi ocupant el podi.
Recordem que aquesta duatló d'Òdena era puntuable per la Lliga de Clubs,
sí,
pel Campionat de Catalunya, per tant, una setmana més l'equip de nois del Natació Sitges, allò com es diu en aquests casos i com ha anat explicant també el Marc Figueres, cada setmana esgarrapar punts, el màxim de punts possibles.
El màxim de punts possibles per anar més tranquils en la resta de temporada, perquè el Club Natació Sitges de triatló va fer el pas l'any passat de la segona categoria a la divisió d'honor, i tots els punts que es puguin esgarrapar són benvinguts.
Seran molt benvinguts. Doncs escoltem les valoracions que feia l'entrenador, en aquest cas en Víctor Pacheco.
Bueno, este fin de semana hubo bastante movimiento dentro de la sección de triatlón del Club Natación Sitges. Por un lado, destacar la primera posición en su categoría de Marc Gaspar, quien participó en la cursa de la Pujada Montañés en el pueblo de San Marcal, una cursa de montaña de 14 kilómetros, bastante, bastante intensa, así que felicitaciones para él. Por otro lado, Carlos Fernández, quien completó los 10 kilómetros dentro de la media maratón de Valencia, y siguiendo con el campeonato de duatlones de montaña, Tobía Bordoni, Yuri Farrus, Rafa Llama y Roberto Camarasa participaron este domingo en el duatlón de Ódena, obteniendo unos puntos muy importantes para el equipo de triatlón del club, ya que para esta temporada la Federación Catalana de Triatlón ha decidido fusionar la primera categoría y la segunda categoría de duatlones de montaña en una clasificación única, a partir de la cual definirán qué clubes se quedan en una categoría o en otra para la temporada que viene. Así que esto ha subido exponencialmente la, la participación de los equipos, ya que todos tienen intenciones de poder lograr una buena clasificación para definir su posición para la temporada que viene.
Doncs esgarrapant punts d'allà on sigui, d'allà on calgui. Les bones valoracions que feia el tècnic Víctor Pacheco. Marc, alguna coseta més?
Re, només fem així un matís petit de l'últim que ha comentat en Víctor Pacheco, que no sé si s'ha entès bé perquè ho ha explicat en poc temps, que el que ha passat és que han fet una cosa una mica estranya la Federació Catalana de Triatló, perquè normalment hi ha la categoria d'honor, la divisió d'honor, que és la primera divisió, sí. I la segona, llavors depèn dels punts que s'acumulin, es puja o es baixa de categoria, però en la duatló de muntanya aquest any han fet una cosa estranya, han fet una espècie de totum revolutum, tothom en la mateixa categoria, i depèn dels punts que es treguin aquest any, en les duatlons d'aquests dos mesos de muntanya que estan per venir, doncs l'any que ve quedarà configurada una divisió d'honor i una segona divisió. I el que era l'ambició del Club Natació Sitges d'intentar sumar punts per fer, diguéssim, el sorpasso l'any que ve a la divisió d'honor, perquè estan de la divisió d'honor de carretera però no de muntanya, doncs ara és una miqueta defensar-se com puguin, aviam si poden quedar-se també en la divisió d'honor de duatlons de muntanya.
Molt bé, doncs retrobarem molt probablement a Marc Figueres d'aquí 15 dies. Dilluns que ve no tindrem programa, no hi ha competició esportiva, no sé si en el món de la duatló...
No hi ha.
El pont és pont per tothom, o per gairebé tothom, perquè l'hoquei sí que jugarà. De fet, és un dels pocs, diria l'únic, que, si em permeten l'expressió, pringarà, entre cometes, i haurà de jugar aquest cap de setmana de pont. Marc, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Tres minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Obrim carpeta futbol, hem de fer crònica ja i repassar d'entrada els resultats de la 14a jornada al grup 12 i 10, també de tercera catalana. Comencem pel grup 12, que ens deixa aquests resultats. Olivella 2, Piera 1, Odena 3, Capellades 1, Sant Andreu de la Barca 2, Riu de Villes 4, Cubelles 3, Moja 0, Masquefa 2, La Granada 3, La Múnia 1, La Pobla Claramunt 1, Penya Jove 0, Ribes 1, Mediona 0, Sitges 2 i Anoia 2, Montserrat Igualada 2. La classificació la continua encapçalant el Cubelles amb 33 punts, el mateix nombre de punts que té l'Olivella, que és segon, 32, cada cop més a prop l'Òdena, 28 per Ribes, atenció a aquest Ribes de Toni Salido, que està tenint unes jornades esplèndides, ho està guanyant gairebé tot. 27 punts sumen el Moja i la Granada, el Sitges ara mateix és setè a la classificació, suma 23 punts, 22 per Riudevitlles, 19 per Montserrat Igualada, 19 punts també per Sant Andreu, 18 per Penya Jove, 14 per Piera i la Munia, 13 per Masquefa, i a la part baixa trobem la Pobla de Claramunt amb 9, 9 punts també per Anoia, Capellades penúltim amb 8 i Cué al Mediona amb 7. Per tant, si recapitulem, és una jornada aquesta 14a en la que tots els equips de dalt, ningú ha fallat. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Així com la setmana passada gairebé tots es van deixar punts, per aquí per allà, aquesta jornada, tothom ha fet els deures.
Sí, tots, i això que algun no tenien complicat, no? El car del Cubella ho tenia bastant complicat.
Sí, perquè tenia un duel directe amb el Moja, i el va resoldre per 3-0.
Sí, un Cubelles que no va tenir problemes per a guanyar en un dels millors partits que se li recorda al Cubelles d'aquesta temporada, i com tu dius, tots han fet els deures. És important, doncs, que també el Sitges, doncs, aconsegueix aquesta bona victòria al camp del Mediona,
sí.
Perquè Mediona, per allò de que és camp de terra, perquè doncs la gent està molt sobre i és un camp
difícil,
complicat, doncs està molt bé aquest 3 punts, perquè d'aquesta manera trenca aquesta dinàmica. Jo no diria camp contrari, perquè camp contrari és bon número, sinó
sí.
Dinàmica negativa que portava amb la derrota aquí.
Curiosament, insistim, el Sitges aquest any està tenint pitjors números a casa que no pas a fora. A fora comptabilitzem només la derrota al camp de l'Olivella, que és una derrota que pot entrar fàcilment en els càlculs, i l'empat de la primera jornada al camp del Masquefa, que també podria entrar una miqueta pel seu primer partit i aquelles coses, no? Però bé, en qualsevol cas, Toni, també ens quedem una miqueta amb aquest Ribas, que va, aquest matí ens ho recordaves, 5 victòries consecutives porta el Ribas.
5 victòries, sí, sí. És un equip molt intens, molt jove, és un equip que no dona partit al perdut.
És més que una ratxa, això?
No, jo penso que...
És una realitat?
Sí, jo penso que és una realitat, s'ha fet una bona
feina. És a dir, la gent de Ribas es pot creure que aquest equip... aquesta temporada pot estar, no direm per pujar, però en aquesta zona alta de la classificació?
Sí, jo crec que sí. De fet, porta 3 temporades treballant a Toni Salido, aquest Ribas, des de que van pujar de la quarta catalana. De fet, ell ja el va agafar a quarta catalana i el va pujar a tercera catalana. Ara porta 3 temporades treballant molt bé aquest equip i això és fruit de la feina. És fruit de que ha aconseguit un equip molt jove, compacte, es coneixen tots... realment senten molt els colors perquè pràcticament tots els jugadors són de Ribas i doncs això fa que l'equip no doni mai el partit per perdut.
Aquest sentiment de pertinença que és tan bo, no? Evidentment, quan un és del poble i juga amb l'equip del seu poble, a vegades això també és un plus. Clar, pot semblar una bestiesa, però no.
No, és que és així, és que molts jugadors han pujat del sub-23 de l'equip que està jugant a la quarta catalana, han tingut minuts aquest any i doncs evidentment la seva tasca és aquesta, aprofitar aquests minuts per anar pujant de qualitat, no? I és el que està passant en el Ribas. Jo penso que han fet ja molt bona feina des de baix, van fer aquest equip de quarta catalana que això l'ha donat molt, molt bon rendiment i d'això estan agafant aquests èxits esportius de cara, jo fins i tot diria que esperava aquesta reacció del Ribas abans, perquè jo l'havia vist jugar i és molt difícil que aquest Ribas es deixi punts pel camí, s'ha deixat, però clar, ara ja està adaptat a la categoria, jo penso que pot fer un campionat molt bo.
Compte que el Ribas, com dèiem, és quart ara mateix a la classificació, suma 28 punts, està a 4 de l'Òdena, que és tercer, i està a 5 dels actuals líders del Cubelles i l'Olivella. Dels de dalt, probablement, si ens fixem únicament en el resultat, no sabem, evidentment, com anar el partit, tu sí, perquè el vas veure, Toni, l'Olivella 2, Piera 1.
Sí, sí, sí. A veure, va ser un partit complicat perquè doncs, la pilota no va voler entrar quan tenia que entrar, perquè Adrià Alonso va tenir 3 o 4 ocasions claríssimes de gol i doncs, no va estar acceptat de cara a Barraca. Ell va marcar 2 gols i fins i tot va fallar un penal. Un gol de l'Adri va ser de penal i l'altre lo va errar i precisament va fallar quan l'equip doncs, més lo necessitava, que estaven 2-1 per allò del marcador, arribaran una vegada a porta
i
t'ho faran i tot això, no? Però per lo de més va ser superior l'Olivella, un Olivella que doncs, marca gols però és un Olivella de Rafa Porras, un Olivella que treballa tot el partit, que potser a vegades si la pilota no entra pateix una miqueta més, però un Olivella que resol força bé i que venia de perdre amb el Ribas i clar, necessitava una victòria.
Sí, sí, i l'Òdena que, vaja, si ens hem de fixar únicament, repeteixo, amb el marcador, va complir amb l'expedient, com es diu en aquests casos, guanyant el seu camp al Capellades. Compte amb aquest Capellades que s'enfonsa a la classificació, és penúltim.
Sí, que m'ha sorprès molt en negatiu, perquè jo el vaig veure contra els Sitges.
Sí, jo recordo que parlaves bé del Capellades.
A mi me va semblar un bon equip.
Sí, sí.
Doncs, i des de que va perdre amb els Sitges, no ha aixecat cap.
Això de les dinàmiques, que és tan cert, A vegades, per molt bon equip que tinguis, quan entres i enganxes una dinàmica d'aquelles de perdre, d'empatar, punts aquí, punts allà, i te'n vas cap a baix.
Sí, és que no t'entra res. Mira, la prova la tens l'altre dia a Olivella. L'Olivella va tenir ocasions claríssimes. En una altra ocasió marca 6 gols.
Sí, sí.
I en canvi doncs, no volia entrar a la pilota i es va patir fins més mal doncs, que se va inventar una jugada impressionant a l'Adrià Alonso i va marcar el 2-1.
Clar.
Però va patir l'Olivella fins a final. Per què? Perquè moltes d'aquelles pilotes que a vegades en res tontament l'esforç dintre l'altre dia doncs, no entraven. I això són dinàmiques.
Evidentment, això de les dinàmiques pot semblar un tòpic, ho és probablement, però és molt cert. I destaquem, evidentment, Toni, aquest triomf dels Sitges que va guanyar 0-2 al camp del Mediona, ho deia Víctor Doñate, probablement haurem d'adaptar-nos, no?, al terreny de joc, a les característiques del rival, a un tipus de partit que serà probablement molt diferent al que estem acostumats.
Clar, perquè a part de que és un terreny de terra, és molt petit, realment és un camp molt petit i això doncs genera més dificultats. Jo penso que la victòria dels Sitges, tot i que els gols van arribar tard, és molt positiva,
molt.
Perquè davant tenia un equip que està últim, que té que la necessitat de sortir d'aquí i que lluitarà fins al final.
I que escolta, cada vegada aquests partits són els pitjors. Clar, em refereixo a que són els que més costen de guanyar.
El primer partit que ha perdut el Cubelles va ser al camp del segon per la cua.
Sí, sí.
Doncs de la Pobla Claramunt. És el primer partit que va perdre el Cubella i el primer partit que guanyava la Pobla. Per això te dic que aquests equips que estan a marit del tot doncs són molt complicats de guanyar.
De fet, el Sitges no va poder fonamentar el seu triomf fins als últims minuts. No va ser fins al 87 quan Àlex Pérez, que sortia de la banqueta, va establir el 0-1 i al cap d'un parell de minuts més tard ells feien un gol en pròpia porta i bé, el marcador de 0-2 que li donava aquesta treballada victòria als Sitges.
Sí, moltes vegades parla dels canvis.
És una picapedra, eh?
Moltes vegades sí, parla sí. dels canvis, que si te surt bé o te surt malament. El cas dels Sitges, de l'Esperel, va sortir molt bé. Sortia al minut 73 i doncs ell va revolucionar una miqueta l'atac dels Sitges i va acabar guanyant el partit, no? Ell va marcar un gol i va generar un altre que s'ho van fer ell en pròpia porta, no? Quan parlem de canvis, moltes vegades l'entrenador pot acertar, a vegades no. En aquest cas, doncs, amb l'Esperel, Víctor Toñate va acertar de ple.
Són aquells partits que probablement, si no els guanyes, penalitzen.
Clar, clar. Tenen en compte que l'any passat, amb tot com anava el Sitges, tan sol va aconseguir empatar.
Sí, 1-1, 1-1, sí senyor.
Sí que, aleshores, clar, la trajectòria del Mediona no era tan fatal com aquesta, però tampoc estaven partida a coets l'any passat.
Sí. Fins i tot participació de juvenils en l'onze que va presentar Víctor Doñate ahir a Mediona amb el juvenil Romagosa, que també va tenir doncs la seva oportunitat. I ho destacava també Jordi Martínez ahir quan el vàrem entrevistar, la presència de juvenils tant al primer com al segon equip. I això és interessant també.
Sí.
Que aquests nanos vagin tenint també el seu encaix.
Sí, parlava de fa un moment de l'èxit del Ribas, degut a això, que li dona doncs, aquesta facilitat a jugadors que han sortit del juvenil, que fan un sub-23 i que doncs, això està recolzant una miqueta el primer equip. És el mateix, no? Estàs tirant de juvenil...
Si ho saps gestionar, juvenil, és fantàstic.
Si ho gestiones bé...
Jo doncs... recordo sempre quan el Rafa Porras ens deia sí, està molt bé que donem vol als juvenils, però no ens atabalem, perquè clar, són nanos joves, 15, 16 anys, clar... No els pots llançar els lleons, com es diu també en aquests casos.
Totalment d'acord, el que passa que si tens un equip bastant equilibrat i vas donant minuts a aquests juvenils amb ell, li val. Perquè clar, en el futbol lo important és tenir minuts, si no tens minuts no pots demostrar.
Evidentment, jo sempre he cregut que tinguis quina edat tinguis, si ets bo, escolta'm, a la gespa a jugar.
Sí, correcte, sigui com sigui, sí, juvenil o el que
vulgui. És igual. Toni, un Sitges que ara descansarà, evidentment, com tots, rebrà la noia
a casa,
al municipal de Guadols, una noia que està ser per la cua, i acabarà i tancarà aquest 2018, com l'any passat, jugant a Cubelles.
A Camp del Cubelles, sí. Un Sitges que l'any passat va ser capaç de guanyar-li el primer partit al Cubelles, un Cubelles que l'havia guanyat tot.
Sí, senyor.
I que l'any passat el Sitges doncs, va acabar guanyant 1-2. Aquest any serà també serà un partit molt difícil.
Segur.
Per tots dos.
Segur.
Per Sitges, perquè no tant. Si mira la trajectòria del Sitges, el Sitges va millor jugar que en contrari que no a casa. Uh-huh. I més en un camp gran com és el camp del Cubelles, que no s'acaba mai. Jo penso que serà un partit en què les dificultats potser la tindrà una miqueta més al Cubelles, que tindrà que portar la iniciativa del joc.
En clar, canvi, evidentment, juga a casa i té més necessitat de guanyar que no pas el Sitges, però és un partit, vaja, dels grans també, dels atractius
per
acabar aquest 2018. 4:39, seguim amb més futbol, amb més resultats, anem al grup 10. D'entrada repassem aquests marcadors que ens deixa el grup 10, que són Veterans Catalunya 3, Chacarita 0, Martinenc B 3, La Florida 0, Almeda 3, Poble Sec Unió Esportiva 1, Cooperativa 1, Terlenca 1, Carmelo 1, Iberia 1, Turó de la Peira 0, Sant Genís 2, Santa Eulàlia 4, APA Poble Sec 2, Dinàmic Batlló 2, El Gornal 0, i destaquem, evidentment, l'empat a 3 al Sitges Sobrense al camp de l'esquerra de l'Eixample. Un Un empat que ara mateix deixa el Sitges Sobrense desè a la classificació amb 18 punts. I fem la pregunta que fem quan es produeix un empat. L'empat d'ahir és bo? Segurament sí. Ara li preguntarem al Xavi Hereu, que el trucarem, però tal i com va anar el partit, Toni...
Per mi molt bo, perquè...
Ens han explicat que va ser un partit amb un marcat accent arbitral.
Clar, un partit que t'expulsen 5 membres, o 4 jugadors i un membre de la banqueta.
Sí, en aquest cas el Xavi Hereu també va ser expulsat.
Que, doncs, a la primera part acabes perdent 2-0, doncs per a mi acabar empatant 3-3 és positiu, perquè sumes un punt. Sí que lo sumes al camp del penúltim classificat,
sí, però, clar,
però sumes.
Tal i com s'ha posat el partit, a minut 5 contrari. Ja vas perdent, te'n vas als vestidors amb aquest desavantatge de 2-0, ets capaç d'empatar en 2-2.
Te fan el gol de penal al 3-2 i
faltant poquet.
Estàs picant pedra fins a l'últim minut, que era quan millor estava jugant al Sitges Sobrense, i acabes empatant amb un gol d'un dels jugadors que per mi estan en un gran estat de forma, com és Vignola.
Sí, sí, ho dèiem aquest matí. Guillem Vignola, ara per ara, és un jugador poc més que imprescindible en aquest Sitges Sobrense. Què va passar? La gran pregunta és què va passar perquè l'àrbitre, no sé si dir, embogís i acabés mostrant aquest reguitzell de targetes als jugadors del Sitges Sobrense. Bé, qui millor que el seu tècnic perquè ens ho expliqui, el Xavi Hereu. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada al punt, tal i com van anar les coses, suposo que el dones per bo.
Sí, clar, abans de començar el partit era un partit que havien de guanyar, però veient l'exhibició arbitral, doncs el punt és bo.
Perquè el partit, com va anar? Va ser un partit dur, un partit de molt de contacte, perquè l'àrbitre, doncs, traies tantes targetes o...?
No, per res. Per part de l'esquerra de l'Eixample, un partit molt correcte, una gent molt correcta, gent, bueno, de la que és agraït amb la que jugar, no com els rivals que ens havíem trobat darrerament o que ens hem trobat al llarg de la Lliga.
Sí.
I res, no, va ser l'àrbitre sol qui es va complicar la vida, no, ens la va complicar a nosaltres, tot el que va poder i més. La veritat és que fins i tot la gent de l'esquerra de l'Eixample no entenia l'actuació que estava tenint el col·legiat.
Tu expulsat, el Bosch també, estan a la banqueta, fins a 5 expulsions he comptat, no sé si és correcte.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, no sé, és difícil d'explicar. Ens anem amb 5 expulsats d'aquest partit quan tan sols vam donar una patada en tot el partit, que va ser l'expulsió del Gerard, que era per tallar un contraatac, vull dir, tampoc va ser una agressió, va ser l'única patada que vam donar en tot el partit, i l'àrbitre realment tampoc es va emportar cap insult, més enllà d'un eres malo del Jorge Ayala. No sé, va ser una cosa... No sé.
Sí,
surrealista.
Increïble, com a mínim. Clar, en aquests casos, mantenir el tipus, Xavi, és molt important, mantenir el cap fred. Al final es va poder salvar el resultat, o mínimament, amb aquest empat a 3, però no era fàcil. No era fàcil perquè d'entrada el partit s'ho posa molt coll amunt amb el 2-0, l'aconseguiu empatar, ells gairebé al final us marquen el tercer i arriba aquest tercer gol vostre del Guillem, no? No era fàcil, tal i com havien anat les coses.
No, a veure, nosaltres no... La primera part no havia estat del tot bona, però tampoc havia sigut per res dolenta. De fet, a la mitja part vaig felicitar els meus jugadors per l'actitud que estaven tenint i bé, havíem aconseguit generar ocasions. I ells, de fet, bé, el primer gol ens el marquen molt aviat, en un error de marcatge en un córner. I el segon ens el marquen al final de la primera part en un contraatac després d'un córner nostre mal atacat, no? I mal defensat després de la transició. A partir d'aquí, doncs, bé, l'àrbitre ja portava la primera part, doncs, faltant-li respecte als nostres jugadors, una actitud molt prepotent, vacilant-los, faltant-li el respecte, i ja et dic, sense donar-li una única patada i sense faltar-li ahir el respecte, ens anem amb 5 expulsats del partit.
Clar, això el que deixa és el rèdit, no?, per la propera jornada. Sí que és ara un cop passat el pont, però en qualsevol cas, clar, tots els que veu veure vermella no podeu estar amb el dia de l'Almeda.
Sí, està clar. Ens quedem amb 4 jugadors sancionats per la propera jornada, que sí que és el que compta, I clar, i el pitjor és que hi ha la reacció de l'acte que va fer, doncs, a veure quina interpretació em fa el comitè de competició.
Clar, ara...
I quants partits ens cauen a cada un.
Exacte, sí, ara t'ho volia preguntar, no? Perquè clar, una cosa és l'expulsió, val, saps que un partit mínim, però a partir del que redacti l'àrbitre us pot caure el pèl una miqueta.
Sí, veurem, sobretot en el cas del Bosch i pel que fica el meu, que són els dos noms amb els que més anomena l'acte, veurem quants partits ens cauen. Al Gerard li caurà un segur, perquè va ser una expulsió amb doble groga normal,
sí.
A la Yala jo crec que també, i en el cas del Rubén també, pel que fica l'acte. Així que, no sé, veurem.
Empat, com es diu en aquests casos, molt o bastant èpic, no, Xavi?
Sí, ens hem de treure el barret, davant dels jugadors que van quedar sobre el camp, i bé, ja començàvem la segona part amb un menys i amb 2-0 en contra del marcador, i la veritat és que l'actitud dels jugadors, tant dels que van quedar al camp com dels que després van ser expulsats, que se'n van anar a la grada d'animar, i de la gent que es va quedar a la banqueta, doncs és per treure's el barret i felicitar-los a tots, la veritat, perquè això, comencem la segona part amb 2-0 amb un home menys, aconseguim empatar, l'àrbitre xiula un penal que no existeix i ens expulsa la Yala, ens marquen el penal i tot i així hem jugant 11 contra 9, 11 més a l'àrbitre contra 9, doncs tenen els Sants Pebrots d'empatar el partit, i la veritat que no els fa ficar la pell de gallina a tots.
Corregeix-me si m'equivoco, són 3 penals, no? 2 favorables amb ell i un a vosaltres o no?
No.
O és un a cada un?
A Nico li van fer 2 penals de la primera part,
sí.
Molt clars, i no li van xiular.
No, però dic que el
tercer sí que li xiulen.
Els que acaba xiulant.
Sí, i va acabar xiular un a favor nostre i un a favor de l'esquerra.
Val, d'acord, sí. Doncs 2 penals en total. Deies també que els jugadors de l'esquerra estaven també una mica sorpresos, no?
Sí. La veritat és que sí que bueno, m'ho comentaven alguns jugadors que inclús això, que estaven sorpresos, que els deien que no sabien ben bé que estava fent l'àrbitre i que no tenien aquest arbitratge realment tan desproporcionat i tan esbiaixat.
Molt bé. En fi, que volíem saber què és el que va passar amb aquest partit, que, com dèiem, el Sitges Sobirense va acabar empatant 3-3. És un punt que suma, evidentment. Xavi, ara no sé com prepareu el proper partit, tenint en compte que és d'aquí 2 setmanes. Descanseu aquesta setmana o com gestioneu ara una miqueta el tema del pont?
Doncs aquesta setmana el que farem únicament serà fer un partit el dimecres contra el Juvenil A.
Sí.
Després organitzarem un sopar i...
Millor encara.
Sí, desitjarem un bon pont a tothom, que la gent desconnecti, que recuperin, i la setmana següent ja entrarem normal per preparar el partit contra l'Almeda.
Perfecte, que vindrà com a quart classificat, eh? És un dels equips que està en aquesta part alta.
Sí, un equip ofensivament molt potent, darrere sí que pateixen una mica més, però la veritat és que tenen molta qualitat, el millor del camp cap endavant, i bé, a mi és un equip que m'ha agradat força, la veritat, dels que hem vist.
Perfecte, Xavi, doncs gràcies per atendre'ns una vegada més i que vagi molt bé.
De res, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs, 2 penals eren, no 3, Toni. Jo anava equivocat. Un a favor de l'esquerra de l'Eixample i un altre a favor del Sobrense. Tots dos transformats i al final aquest empat a 3 que, vaja, penso que tal com van anar les coses i el que ens ha explicat el Xavi
és molt positiu.
És un punt, sí. un tros de punt.
Sí, és un punt...
Perquè és molt fàcil marxar del partit. És molt fàcil veus que t'estan expulsant l'entrenador, els jugadors, clar, que et quedes amb inferioritat, vas perdent, és molt fàcil marxar del partit.
Clar, és que ja acabes la primera part amb un jugador menys i estàs perdent 2-0. Remuntes i te posa un 2-2, t'expulsen un altre, sobre te xiulen un penal, el 3-2, i estàs jugant amb 9 jugadors. Si acabes empatant és la loteria, vull dir que fas tot el possible per poder sumar un punt i l'aconsegueixes. Clar, això és molt valuós.
Un punt valuós, per tant, el que aconsegueix ahir el Sitges Sobirense al camp de l'esquerra de l'Eixample. I, en fi, com deia el Xavi, ara intentar desconnectar, aquest partit amistós de dimecres i després a sopar, i a vegades també va bé una miqueta desconnectar, repeteixo, i tornar-se a reenganxar la competició el proper dia 16 de desembre, que és quan el Sitges Sobirans rebrà a l'Almeda. 10 minuts i les 5, encara ens queda bàsquet i hoquei. I mira que el dissabte a la tarda començava prou bé al pavelló de Pinsbens amb l'acte de presentació dels equips del bàsquet Sitges. Un gran ambient, no cal ni dir-ho. Fotografia de família en tots i cadascun dels equips, des dels més petitets fins als més grans, el sènior A, un sènior A que no va poder arrodonir aquesta bonica jornada dissabte perquè va perdre, i d'una manera, no sé si dir estrepitosa, amb el bàsquet Pia Sabadell, que venia aquest partit com a cué. 68-92, mal partit en línies generals el que van fer els homes d'Edu Piñero davant un rival que, tot s'ha de dir, també va estar molt encertat i va ficar tot allò que va llançar, gairebé. El descans ja amb el conjunt sabadellenc guanyava de 12, 34-46, els parcials van ser de 22-20 el primer. Va ser, de fet, l'únic parcial que va guanyar amb els Sitges, 12-26 al segon, 16-23 al tercer i 18-23 al quart. Jordi Boronat, màxim anotador dels Sitges amb 22 punts. Del partit ho va ser el jugador del bàsquet Pia, Damià Paez, amb 25. Pel que fa als percentatges, els Sitges va fer un 15-38 en tirs de 2, un 8-21 en tirs de 3 i un 14-18 amb tirs lliures. Aquesta derrota que deixa ara mateix el bàsquet Sitges vuitè a la classificació amb 4 derrotes i amb 4 victòries, perdó, i 6 derrotes. I del bàsquet a l'hoquei, perquè el passat dissabte en el Club Patí Subursitges semblava que tenia el partit molt ben encarat. 4-1 al descans amb el Vendrell, i al final, Toni, salvados por la campana, com aquell que diu.
Sí, salvat.
En una última jugada i uns últims segons de partit molt, molt polèmics, si més no.
Sí, bastant polèmic, tot i que per l'entrenador del Patí Sitges doncs és una jugada habitual en la que l'àrbitre està obligat a aturar el joc. I doncs, fruit d'aquesta jugada, va venir tot el que va passar, l'expulsió d'aquest jugador del Vendrell, després doncs aquella contra en la que el Sitges de mitja pista xuta, doncs el porter la treu amb el guà, però allà està doncs Aitor.
Aitor Fornellosa per...
des de l'altra banda, dir que estava sense pràcticament...
no tenia angle.
No tenia res d'angle i va rematar gol.
Era el 6-5, la victòria i els 3 punts es quedaven aquí a Pinsbens, però com dèiem, Toni, el Club Patí va acabar patint perquè tenia el partit molt ben encarat amb el 4-1. Sí que el Reus té un bon inici de segona part, i amb 5-5 al marcador arriba aquests instants polèmics, no? És una jugada de contraatac del Vendrell, explicaves,
sí,
i el porter del Sitges li cau
una protecció
i l'àrbitre atura el partit.
Doncs clar, això no li cau bé a la gent del Vendrell, perquè doncs protesten molt, fins i tot...
Sí, perquè entenien que evidentment era una ocasió claríssima per poder marcar.
Era una contra i faltava molt pocs segons. Clar, el jugador doncs no sé què li diu l'àrbitre, l'àrbitre l'ensenya la blava, l'expulsa, i doncs ells acaben la jugada, però la següent jugada ve el gol del Sitges. Però també cal ressaltar que el Vendrell me va semblar un molt bon equip.
Sí.
Jo el 4-1 de la primera part no l'entenia, perquè sí que el Sitges havia jugat molt i molt efectiu, havia tingut molta efectivitat. En canvi, ells, tot i que estaven jugant bé, doncs no acabaven d'arribar
de trobar el seu premi.
Exacte. Sí que el van tenir a la segona part. De fet, el segon gol que van marcar 3 minuts de la represa los va posar dintre del partit, i després en 3 minuts doncs pràcticament va empatar el partit, que per l'entrenador del Sitges a l'empat no era dolent, tot i que al final se va aconseguir els 3 punts.
Sí, al final aquesta acció d'Aitor Fonollosa que li va donar els 3 punts al Club Patí Subursitges, en una jornada, Toni, aquesta dotzena, en què potser el resultat que crida més l'atenció és la derrota de l'Espanyol 5-6 a la seva pista amb l'Andorra.
Sí, amb l'Andorra. Nosaltres valoràvem la victòria dels Sitges i
sí,
pensàvem senyor. I pensàvem que potser havia estat molt ajustada, no?, a la pista de l'Andorra, però si després veiem els marcadors, nos donem que aquí ningú regala res,
no, no.
Que l'Andorra és un molt bon equip i que doncs és capaç de, ha sigut capaç de guanyar l'Espanyol.
I fixa't el Reus també, que fins fa poc era el líder,
també
va perdre 5-4 en la seva visita a la pista del Santa Perpètua.
Sí.
Per tant,
sí.
Cada jornada parlem d'alguna sorpreseta.
És que és una primera catalana molt ajustada, molt igualada.
Fixa't si està tan ajustada que l'Espanyol ara mateix és líder, té 26 punts, els mateixos que el Congrés, el Reus també en té 26, és a dir, hi ha un triple empat a 26, i quart és el Club Patí Sitges amb 25, és a dir, a només un punt.
Un punt.
És a dir, aquí qui es despisti es pot anar cap avall i si estàs atent et pots col·locar líder.
I el millor, que jo crec que aquest Sitges va més, vull dir que encara li falta més i encara pot...
Té marge, té recorregut.
Molt
recorregut. Era l'últim partit, el de dissabte, que es jugava aquí en aquest 2018, perquè els dos propers, Toni, seran fora de casa. L'hoquei no descansa.
No.
Malauradament per ells, aquest pont. El Club Patí juga el dia 7 a la pista del Vilaseca, és a dir, divendres, i el proper partit després serà al camp del Monjos, o a la pista del Monjos, millor dit.
El que passa que, a diferència del futbol, acaba una setmana abans.
Sí.
Vull dir, comença la vacança del Nadal una setmana abans que el futbol.
Sí, senyor, sí, senyor. Escoltem Carles Busquet, o Carles Busquet, evidentment, satisfet per aquesta victòria 6-5 davant el Vendrell.
Sí, hem patit una miqueta. Les segones parts són molt, molt de patir en aquests partits, rivals molt forts i ens han apretat i hem patit.
Una primera part en el que el Patí Sitges s'ha controlat força bé. Llàstima el gol que han queixat en l'últim minut, perquè ells, d'alguna manera, aquest gol l'ha motivat molt, sobretot a la segona part, i el gol que han marcat res a los 3 minuts de la segona part. Però el Sitges s'havia controlat molt bé la primera part.
Sí, la primera part ha sigut pràcticament nostra, es podria dir. Hem creat ocasions, moviments sortien perfecte quasi, ocasions... I sí, els seus dos primers gols els fica dins el partit i a més amb com han sortit ells a la segona part, no? Han sortit més forts, ens han obligat a llançar boles més ràpid, a perdre boles patinant i bueno, al final ho hem pogut tirar-ho endavant.
Potser a la segona part, parlo, la primera molt bé, controlat, s'ha patit en defensa, potser és la línia en la que es té que treballar més, no?
Sí, ja et dic, últimament no. Les segones parts patim, no sé si per físic o què, però patim, ara ho estàvem parant al vestidor, ens en tirem més enrere del 6-25, això fa que ells ja es presentin quasi a l'àrea, intentem corregir-ho, però ens tornem a tirar enrere, suposo que tenim aquesta por de que no volem perdre i suposo que ens tirem enrere. El bo és que ho corregim i ho arreglem una mica, però també s'ha de veure que han vingut un equipazo de nanos que reforcen el primer equip de l'Andrei i això es nota al final, però és això, ho torno a repetir, que ho hem pogut tirar endavant.
Tot i això, ells, els tres últims gols, han estat molt efectius, des que la barraca.
Sí, tenien claríssim de ficar un home davant de porteria, amb un simple bloc al mig camp i un xutador, i sí, han entrat dos i podien haver entrat més, la veritat.
Clau ha estat una de les últimes jugades del partit, aquella bola en el que doncs ells la recuperen ja amb el 5-5 i l'àrbitre xula para el partit perquè doncs el porter, després de la falta directa, doncs me dona la sensació que et deixa el guant.
Se li cau el collarín,
no?
Llavors, quan un jugador...
Clar, ell l'atura.
Clar, quan un jugador de pista, porter jugador, perd una peça de pues una protecció, el partit es para. Per molt que haguessin dit que era una contra claríssima, que era llei de l'avantatge, no. Es para i fora. És el que hi ha.
Ell ha actuat bé, la
literatura. Sí, sí, ho ha fet bé, ho ha fet bé. Mira que podria haver dit no he vist res, sigui en un vendrell i aviam què passava. Però el tio no ha tingut res de por a empitar-ho i ho ha fet superbé.
I potser ells sí que han perdut els nervis.
Clar, clar, ells allà ja està. Allà ja se'ls ha girat la truita. Tot i així, després hem fallat una directa, sí, que ells podien haver dit, vinga, anem-hi. Però hem cregut, crec que en aquest últim minut i mig hem cregut més nosaltres en què podíem desempatar-ho, que l'empat ja ens era bé, al final, patint d'aquesta manera. Però ja et dic, jo crec que les ganes i creure-ho ens ha fet fer aquest últim gol.
Quan ha marcat Aitor, què has pensat?
Bueno, no ho puc dir. No ho puc dir. És una paraulota.
A més, és molt curiós perquè ha estat un xut des de mitja pista, sí, refusa el porter, le va on està l'Aitor, sí, i l'Aitor, bum, remata i la fot dintre.
Sí, un gol calcat l'altre dia a Reus, el nostre segon gol, que era un empat a dos, però ho va fer el Gerard també, un rebot del porter, entrem forts i sense contemplació rebentar. Sí.
Clar, mentre que dura el crono n'hi ha partit.
I tant,
i el Sitges ha sabut guanyar patint en el darrer sospir.
Sí, a més era importantíssim perquè és l'últim partit de casa de la primera volta, ara ens toquen dos desplaçaments fora seguits i acabem, fem el peron de Nadal. Si avui perdíem, el Vendrell ens adelantava, sí, i el Barça depèn del seu resultat també. Aleshores estem a 5 punts del Vendrell, a expectativa del Barça també, que els tenim a sota, i a veure què també passa amb el Congrés.
N'hi ha un bon ambientillo, n'hi ha un bon ambient, avui sobretot quan ha fet falta el públic, sí, doncs ha estat.
Sí, a vegades és això, en moments calents, a vegades fa falta afició per apretar l'àrbit, per discutir-se a la grada amb els de l'altre equip que també apreten. Del Vendrell ha vingut moltíssima gent i bé, fantàstic, fantàstic, ens han apoyat fins al final, que és del que es tracta.
Us queda dos partits ja per acabar l'any, no?
Vilaseca
i Monjos. Primer Vilaseca, a seguir la mateixa línia, no, sí, Carles?
Sí, hem de vigilar una mica, perquè el Vilaseca fa resultats molt justos, empats, perden d'un, algun han guanyat, no han sumat molts punts, però els resultats són molt ajustats, una pista molt gran, Tarragona, o sigui que amb cuidado i fer bé les coses, i si ho fem bé, i jo crec que no tenim que tenir cap problema.
L'objectiu és acabar el millor possible l'any, no?
Sí.
Com no, si filmaries acabar com esteu ara, no?
I tant. L'objectiu és quedar entre els 5 primers, primera volta o segona volta. El millor quedar entre els 5 primers a la segona volta que a la primera, no? Però sí, la dinàmica és bona i perfecta, de moment.
Ja que era l'últim partit, que millor acabar com s'ha acabat, m'imagino que la gent se'n va contenta cap a casa, perquè és un partit molt intens, eh?
Clar, ja, bueno, tothom està avisat de que sabíem que el Vendrell portava tots els efectius disponibles, fa que la gent, el que dius tu, se'n vagi contenta i al proper partit de casa la gent ha de dir que, ostres, doncs potser podem anar a veure el hockey, no?, que hi ha ambientillo i tal, i això és perfecte també. També hem de seguir amb aquesta dinàmica a la grada.
Una paraulota, estava pensant, o va dir Carles Busquet, quan va marcar l'Aitor Fonollosa el 6-5, el que li va donar la victòria amb el Club Patí Subur Sitges en aquesta classificació apretadíssima que hi ha ara, després de 12 jornades, al grup B de Primera Catalana. Vilaseca, propera parada, Toni.
Sí.
Un Vilaseca que, deixa'm mirar, en aquesta jornada va perdre 1-3 a la seva pista amb el Monjos. Un sí. Vilaseca que...
No, li queda ara...
Sí. Vilaseca i Monjos.
Que és un equip de Tarragona complicat.
Complicat, sempre ho és.
I Monjos, que és capaç de fer el millor o pitjor.
Sí. Doncs això és el que li queda. Destaquem també d'aquesta jornada la derrota del Sènior B, que va perdre 3-5 amb el Cubelles, partit de segona catalana. La derrota també del Juvenil, 0-1 davant el Centelles a la primera eliminatòria de la Copa Federació, i l'empat a 2 que va aconseguir el Prebenjamí a la pista del Mataró. En aquest cas parlem del partit d'anada de l'eliminatòria de classificació pel Campionat de Barcelona. Amb això acabem. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Fins la propera. Els que tinguin pont, que el gaudeixin. Els que no, doncs, vaja, ens tornem a retrobar d'aquí... Ara he perdut el compte. Divendres 14, que ens tocarà fer prèvia ja de la propera jornada esportiva. Que vagi molt bé. Adéu-siau.